Tanqueu els ulls, Teatre Condal de Barcelona, desembre del 2025, és a dir, ara, musical Germans de Sang, de Willie Russell.
No pot ser veritat. Sols és una història. No ha d'haver passat.
Teatre Condal de Barcelona, any 1995, fa 30 anys, el mateix musical amb diferent repartiment, Germans de Sang. Ja ho sé que les comparacions són odioses, però aquí no es tracta de comparar, es tracta de veure en quin nou musical s'ha convertit aquests Germans de Sang, gràcies a la direcció artística del Daniel Anglès, la musical d'Andreu Gallén, les coreografies d'Ariadna Peya i les interpretacions de tot l'elenc encapçalat per Mariona Castillo, Roc Bernadí, Albert Salazar i en Triquell com a narrador de la història. Daniel Anglès, Albert Salazar, bona nit, benvinguts.
Bona nit.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Molt contents, la veritat, molt feliços.
Molt feliços, perquè ho ha estrenat fa poquíssim i no sé si el boca orella a les xarxes socials o les xarxes socials i el boca orella, però aneu omplint i la gent penja unes coses i diuen coses molt boniques d'aquests Germans de Sang.
T'he de dir que sí, jo cada dia estic una mica pendent, que no m'acostumo a fer gaire, de l'hora que s'acaba la funció i aquella estona després veure què passa a Instagram i les mencions, i és molt bonic perquè realment la gent és com molt expressiva i aquesta sensació de que amb l'aplaudiment quan s'acaba la funció no en tenen prou, sinó que després necessiten com compartir el que han sentit, crec que no hi ha res que ens pugui fer més feliços.
Potser sóc una mica fleuma, que ja podria ser, però coneixent la història, havent-la vist fa 30 anys, havent-la tornat a veure diumenge passat, ja ho vaig dir aquí quan vaig arribar, vaig plorar veient Germans. Vaig acabar la funció plorant, veient allò. Saps aquello que t'has d'aguantar i dius, no, ara no pots fer aquest ridícul? I m'anava aixugant les llàgrimes que m'anaven baixant cara avall i pensat, i saps com acaba, perquè tothom sap la història, aquí no hi ha por de, no expliquis què passa, que no es pot explicar. Aquí tothom sap què passa amb aquesta història dels Germans de Sang. Per què vaig plorar jo? O sóc fleuma, ja ho dic, eh? Repeteixo. No sé, què, Albert?
No sé. Jo crec que la història té un poder de commoure que és acollonant. Fa 30 anys i ara. I és molt emocionant des de l'escenari sentir com la gent s'emociona. Les primeres files, de cop, que són les que nosaltres des de dalt de l'escenari podem veure, veure els que van traient mocadors i es van aixugant els mocs, perquè és molt impactant i emociona molt, també.
Sí, a més, crec que és un plor, no ho sé, Marta, tu com ho vas viure, però crec que és un plor bonic. O sigui, és un plor d'aquests que senta bé. És un plor d'aquests que et fa tenir un punt d'esperança, que et fa voler fer millor les coses, que et fa estimar la vida. No sé, crec que és un plor que t'obre l'ànima, no? Hi ha plors que fan com un dolor, com molt profund, no? I crec que és un plor que t'obre la mirada a que les coses poden ser d'una altra manera.
Sí, perquè, ja et dic, tothom coneix la història i allò t'arriba a dins, saps? I és una història que la vam veure fa molts anys, alguns, i algú podia pensar, oh, és que és una cosa antiga, i no hi ha cosa més actual que el que passa amb aquests dos nois, que tot i ser fills de la mateixa mare, viuen unes vides completament diferents, perquè el lloc on neixes o el lloc on vas a parar, no?, et delimita la teva vida, no? A tu et toca, Albert, ser el de la mala sort.
Exacte, el germà pobre.
El germà pobre.
Sí. Fa molta llàstima veure que segueix sent una història supervigent i que, malgrat han passat 30 anys, segueixen haver-hi molta desigualtat social i molta lluita per fer encara per aconseguir que la societat sigui una mica més justa.
Mm. Mira, ara que expliques això, Albert, una cosa que no t'he explicat. L'altre dia va venir una amiga amb un fill de 14 anys i a l'acabar la funció, el fill de 14 anys li deia que per ell, el germà que té sort és el pobre, perquè el pobre durant la funció el veu feliç, amb una mare que se l'estima, el veu enamorat, i en canvi ell, el germà ric, el va veure molt sol tota l'estona. I ell li sembla que l'afortunat, diu, perquè al final, diu, jo hagués pogut ser ell, clar, si el que ha tingut una vida bonica és ell. I de cop que és, vull dir, que és una visió d'un xaval de 14 anys.
Clar, clar, però està molt bé.
Clar, és una lectura molt bonica, també,
sí,
no?
Sí, sí. Pues és curiós que ho diguis, perquè la meva mare va dir exactament el mateix.
Sí, eh?
Sí, 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 t'ho juro.
Pel vincle mare-fill, sí, segurament. Sí, sí. Clar, que és una de les coses també molt boniques. Jo crec que la funció també parla molt de la maternitat, no? I una mirada que hem treballat molt amb les dues actrius que fan les mares, amb la Mariona Castillo i amb la Lucía Torres, és què els hi passa amb aquestes dues dones, no? I perquè crec que la mare rica, entre cometes, s'havia explicat poc en altres produccions, no? Aleshores, entendre que és una persona que sent, per una pressió que l'envolta, que si no té el fill que ha de tenir, no haurà complert el que s'espera d'ella, uh-huh, i la desesperació que la porta... Bueno, no sé, crec que són moltes coses, no? També la culpabilitat o la manera com poden gestionar a certs pares i certes mares que potser han fet servir sistemes que, per tenir fills, que hi ha part de la societat que no veu bé o que no dona per vàlids, i com gestiones allò, si ho expliques, si no ho expliques, si vius en secret, si ho fas públic. Sí, crec que hi ha moltes coses a la funció que són molt d'ara i que ja estan en aquest text de fa tant de temps.
Mm. Anem al text de fa tant de temps. Dani, per on es comença a renovar un musical com Germans de Sang? Tu què et planteges? Perquè això tingui la mirada és del 2025. No és d'una mirada de fa 30 anys, escènicament, els números, la coreografia, l'arranjament musical, etcètera, etcètera.
Jo crec que, en el meu cas, crec que el primer que cal per poder fer un procés d'aquests és estar molt, molt enamorat del material amb el que treballes. Uh-huh. Crec que quan revises un material perquè el material no et convenç i et sembla que la teva revisió ha de fer que passi a agradar-te, crec que aquí moltes vegades es patina. Quan estàs molt enamorat del material perquè hi ha alguna cosa de l'ànima que té amb el que et sents connectat i el que li dones molta validesa, aleshores crec que és molt fàcil eliminar tot l'altre i tornar a prendre totes les decisions com des de l'inici, no? Si això és un clàssic, com podries analitzar, no sé, analitzar un Shakespeare o un material d'aquests i dir això de què parla? Parla de poder, parla de traïció, parla de família, parla d'amor, parla de... O sigui, de què parla això? Aleshores, centrar-te en això i a partir d'aquí començar com a construir. I això porta, doncs, a buscar una estètica atemporal, que era un dels meus objectius. Hi ha decisions que són de concepte, n'hi ha que són també molt... molt tècniques, no? Per exemple, jo el tema de la gestió dels actors fent de nens, que és una cosa molt bonica de la funció, però molt peculiar, a mi això em feia tenir molt clar que volia una escenografia no realista, perquè volia que les primeres escenes del nen, cap de les coses del costat pogués tenir un volum que tu poguessis identificar quant a tamanys. Aleshores, quan l'Albert està sol fent el seu primer monòleg, que és el primer nen que veiem, i tu veus aquell espai, l'Albert allà pot medir el que tu vulguis, perquè el que hi ha al seu voltant no pots posar-li una mesura, perquè en el teu cap pot ser molt gran o molt petit. O sigui, per exemple, això és una cosa com molt tècnica de decisió de direcció, però que s'assuma a la conceptual de filosofia de voler treure els personatges. O sigui, jo creia que els personatges el que els passava és el que era poderós, i tota la resta ho havíem de treure i canviar, i aïllar-los una mica, no, amb ells, i construir un entorn que fos més imaginatiu, més oníric. I aleshores... quan jo pensava en què envoltava aquests personatges, per mi aquests personatges estan envoltats per coses que normalment no veiem. La pressió social, la superstició, les creences, això són coses que ens envolten a tots la vida però no les veiem. I a mi em sembla ben interessant, perquè la funció parla molt d'això, visibilitzar tot això. I aquí és on va venir aquesta idea d'afegir el treball físic a la funció, d'afegir els ballarins i d'afegir aquesta conceptualització del moviment al voltant dels personatges principals, que és una cosa que mai ha tingut l'espectacle. I quan jo estava en aquest procés mental de creure que la funció necessitava això, també per transformar-la en un musical de gran format i que tingués com aquesta potència i aquesta força emocional, en el procés de prendre aquesta decisió, coincideixo treballant amb l'Ari i dic, l'Ari, bé, és la persona perfecta per fer això que crec que l'espectacle necessita. I després ve una revisió més del text, de primer una revisió senzilla de red flags, de coses que dius, això el 94 ho dèiem així i no passava res.
I ara no.
Però ara no cal dir-ho així, i és molt poc important el canvi, però eliminem coses que ens puguin, no? Parlar de gitanos i parlar de certes coses, és que es pot explicar el mateix, i després una altra més profunda a nivell de quantes coses es poden simplificar o afegir, no? També hem reconstruït alguna escena, afegit rèpliques, perquè realment... per mi era molt important que els... Ja callo, però era molt important que els actors s'estimessin molt els seus personatges i tinguessin tot el material que necessitaven, el que agafar-se per poder-lo defensar fins a les seves últimes conseqüències, cadascun d'ells, no? Llavors això ha sigut un treball molt, molt viu, tenint actors, a més, com l'Albert, per exemple, que aporten molt i que analitzen molt i que pensen molt i que pots anar molt, molt a fons.
Clar, l'Albert, jo vull saber com l'Albert Salazar ha acabat fent un musical, perquè jo quan ha arribat he dit, l'últim que crec que vaig veure de l'Albert, a part de l'incommensurable Aca al seu dia, és l'Herència, però jo no t'havia vist mai en un musical, i m'has dit, no, és que és el meu primer musical, tot i que, què m'has dit?
Tot i que jo vaig començar a estudiar en teatre musical i era el meu somni quan tenia 14 anys. Això.
I fins ara, no?
I fins ara, sí, sí, sí. Doncs a mi això, mira, justament estàvem fent l'herència quan em va trucar el Dani i abans també ho parlàvem, va ser l'Abel Folk, que era company meu de l'herència, cada cop me'n recordo que em va dir això, llegeix-t'ho, però és un projecte increïble, el text és boníssim, el personatge és preciós, no t'ho pensis gaire. I així va ser així. Vam quedar un dia amb el Dani perquè em sentís una mica cantat també per aviam si jo podia fer-ho. I m'hi vaig tirar a la piscina de seguida.
Sí. I tu vas anar... Clar, perquè aquí no només hi ha l'Albert, que no havia fet mai musicals, hi ha algun altre personatge que, tot i que canta, no és actor de musicals.
Sí, clar, clar. Ha, bueno, mira, venint del món del teatre, que és com l'Albert, hi ha la Taifati, per exemple, també, però després, evidentment, hi ha el Triquell, que ve del món de la música... que no havia fet mai un musical, i després també hi ha molts ballarins a la companyia que ven del món de la dansa contemporània, que tampoc havien fet mai un musical. En el cas del Triquell, és d'aquelles decisions que et deixes portar per la intuïció, que crec que és com s'han de fer les coses artístiques, eh? I jo crec que el narrador determina molt la mirada, i per mi el narrador és un rapsoda, i aleshores jo quan pensava en avui, però jo crec que els poetes d'avui, si la gent que escriu avui poesia i que és més mainstream són els cantants de rap, no? El rap és la poesia d'avui, i fent aquest tipus de raonaments i buscant algú amb personalitat pròpia, amb un punt de vista propi sobre, no sobre les coses, sobre absolutament tot, doncs el Triquell és algú que conec, amb qui hem treballat junts, i a la tele hi vaig pensar, si ho volgués fer seria meravellós, tot i que és una d'aquestes apostes difícils d'explicar quan la dius la primera vegada, no? Si tu fossis la productora de l'espectacle i jo et digués vull contractar el Triquell, que m'haguessis dit fa un any.
Vols dir, no?
Clar, són aquestes coses que espanten, no?
O sigui, és la barreja de tots, clar. És increïble. Mm-hmm. I ell també, o sigui, te'l mires i te'l mires molt. No és un narrador simple que dius passa per aquí o explica la història. No, és que et dirigeixes la mirada cap a ell, també, en molts moments.
La viu en carn pròpia, no? I el Xavi Navarro, que és qui comparteix el paper amb ell, també, és a dir, el treball que hem fet amb el narrador, és que és un narrador, no? un imprescent, però que s'afecta d'alguna manera per les coses que estan passant a l'escena.
I que les mira, no? I clar. Que és capaç de mirar el personatge que li passa aquella cosa i tu acabes mirant el que li passa allò i el narrador, perquè s'estan comunicant, no?, amb l'espectador.
Sí, sí. És brutal, sí, la presència. Tot l'artilugi a nivell dramatúrgic, aquesta figura del narrador, no?, que dius, és peculiar en teatre, com la figura del narrador és poc habitual en teatre, no? Hi ha pocs textos que tinguin aquesta figura. O l'espoiler, tu deies, és una funció que ja sabem com s'acaba, perquè a més la funció comença explicant-te al final, que dius, és ben curiós que l'autor decideixi que el primer que et dirà és hi ha dos germans que moren, i ara t'explicaré què els hi ha passat, i que tu et passis tota la funció esperant que allò vagi d'una manera diferent, no? Llavors, això és una cosa que crec que ens passa molts cops a la vida, que hi ha coses que intuïm cap on van a parar i voldríem que anessin d'una altra manera.
El que passa que no saps el motiu pel qual passa,
clar,
no?
Evidentment.
Que qui no l'ha vista, clar, dius no, i penses, en un moment penses, ai, que hauran canviat, no? Dius, no, que al principi estaven a terra, però l'esperança hi és veritat, tant, com a espectador. Tu et penses que potser no es moriran, però sí, acaben morint, no? Albert, com ha sigut el procés de ficar-te dins un musical i, a més, tu dius, ella em va fer una prova per saber a veure què podia cantar, però a sobre aquí afegeix-li ball, que cantar ja és prou difícil d'un escenari, a sobre afegeix-li coreografies de l'Ariadna Pella que, diguéssim, que no són senzilletes, que te les has d'aprendre de la baix, no?
Jo he al·lucinat amb el grau d'exigència que implica fer un musical. Estava acostumat al teatre de text, que és molt exigent, però això és que és un altre nivell, perquè, clar, has de dominar les tres disciplines i a més, amb l'exigència que demanen el Dani, l'Andreu i l'Ari, que és molta, que a mi m'encanta, personalment, perquè no sóc així igual d'exigent, i ha sigut brutal. La companyia que s'ha creat també ha sigut al·lucinant i entre totes ens hem anat ajudant i he après molt dels meus companys.
Això de la companyia que s'ha creat, estic pensant, podria tenir una continuïtat aquesta companyia que s'ha creat? Així? Li ha sortit com de dintre l'ànima, no? Però...
Tant de bo.
Jo estic segur que hi ha moltes de les coses que han passat amb aquests germans de sang que tindran ecos, no? O sigui, que tindran no, que reverberaran en coses futures. És difícil que hi hagi un projecte en el que pugui coincidir tothom una altra vegada, no?
També que són 20 persones.
Clar, és molta gent, però sí que estic segur que persones que no es coneixien i que potser mai pensaven que treballarien juntes s'han posat en contacte gràcies a aquest espectacle i que això tindrà... O sigui, és molt lleig que ho diguem nosaltres, però crec que tots notem que està passant alguna cosa especial. No? Llavors, tots hem fet, per edat, alguns n'hem fet més que d'altres, però tots hem fet coses molt potents, no? L'Albert té un currículum espectacular. Notem que està passant alguna cosa especial. Llavors, això és una sensació molt bonica.
Clar, vosaltres esteu al Teatre Condal de Barcelona fins al 8 de febrer, segons diu allà, no? Quan vas a mirar a comprar entrades, posa...
Si ho diu allà...
8 de febrer. Però jo pregunto, tal com va el ritme d'entrada, he fet el xafarder i he mirat una miqueta a veure, he pensat, Déu-n'hi-do, això no es pot allargar?
Això el públic té molt a dir amb això. És una producció molt cara, amb molta gent dalt de l'escenari, amb molts tècnics, i requereix realment que el teatre estigui ple. Aleshores, veurem què passa. I saps que la meva i la nostra aposta des del grup Focus i des del Condal pels musicals de format potent en català des d'allà fa molt de temps. Em puc anar a Fan Home, és constant i constant. I llavors el públic hi té molt a dir amb això.
Ah, però s'ha d'omplir, perquè si no es pot pagar. No?
Que s'està omplint, ja. Avui estava a tope, no, Albert?
Sí, avui hem exhaurit entrades.
Avui hem exhaurit... Sí?
Bueno, si no m'ha exhaurit, quedaven 20 entrades.
És que quanta gent hi cap al Condal? És que és molt gran.
Pràcticament 700.
Clar.
El Condal a mi em fascina, perquè té aquest punt de que et permet fer un espectacle així de gran, però no té la distància de certs altres teatres que de cop pots tenir espectadors en un segon pis molt lluny. Per tant, realment el públic, tothom ho viu de molt a prop, amb un escenari enorme, la boca, l'amplada de l'escenari és molt gran, ens ha permès una escenografia panoràmica molt gran, és poderós, sí.
Perquè això hi ha possibilitat de poder fer una minigira?
Ui, no, això sí que impossible. Però això sí que... No, o sigui...
La gent que vulgui veure ho haurà de venir al Teatre Condal.
Sí, ha d'agafar el calendari i mirar quina data pot venir, perquè no anirà enlloc més, aquests germans de sang.
No, impossible. Tu pensa només l'equip de so, per exemple, que crec que... Bueno, jo miro anys enrere i recordo que quan anàvem a veure musicals a Londres o a fora, de les primeres coses que dèiem és uau, és que sonen molt bé, no? Per què a casa nostra no sonen? No, què passa? I jo crec que amb Germans Sang, amb d'altres també, no dic que siguem els primers ni els únics, però crec que és d'aquells espectacles que seus a platea i escoltes allò i sona a nivell de qualitat com a Londres o a Nova York, i això anant de gira no ho pots fer, no és sostenible.
Clar. Tu havies, clar, no l'havies vista perquè fa 30 anys no hi eres,
no havies nascut. No.
Però, clar, el CD de la primera versió hi era.
Sí.
L'has escoltat molt per poder fer el teu paper, no? El mateix que feia el Roger.
L'he vista. No l'he vista en directe, però sí que està gravada, i vaig veure un vídeo gravat. Igual que també vaig veure una producció que es va fer a Londres el 2005 i una altra que es va fer el 84, em sembla, a Londres també. Sí, quan estàs treballant un personatge que l'han fet altres actors abans que tu, a mi m'encanta primer construir el meu personatge i la meva visió de personatge, de com ho veig jo, també per el que deia abans el Dani, perquè vols portar el material a una cosa contemporània i vols explicar la teva història des del teu punt de vista, des d'un noi del 2025. I un cop ja està construït el personatge, sí que reviso el material antic per veure coses que t'estàs perdent potser i que altres companys teus antics pues, van saber aprofitar.
Clar, tu durant molta estona fas de nen petit, que sí. Això... Clar, la línia entre fer de nen petit, fer riure, que sí, que la gent riu, però perquè fa gràcia, no perquè sigui ridícul, però que hi ha aquella línia finíssima, no?, a l'hora de dirigir, de dir, has de ser nen petit, però no has de provocar...
No has de fer el cringe, aquest.
Clar, clar. Sí. I això fàcil tampoc és, no?
No, però crec que això el text ajuda bastant, i el que fa és planteja una primera escena del Mickey amb 7 anys amb la mare, i després planteja un monòleg que parla directament a públic, que és l'únic monòleg que hi ha parlant a públic en tota l'obra. I crec que està escrit precisament per entrar ja amb el públic directament i dir-li, mira, el joc és aquest, jugarem a que tenim 7 anys i mig, i si tu menges, tu menges. Si no tu menges, doncs m'hauràs d'aguantar una hora amb això. I funciona molt, perquè està escrit amb molt d'humor, i crec que des de l'humor és quan s'enganxen i entren al joc al públic.
I després et fas més gran i llavors, clar, hi ha una evolució també en el paper, perquè no fas aquella veu, no tens els mateixos tics, no?
Clar. Sí, sí, sí. I era una cosa que volíem treballar, sobretot, de que no es veiés el nen i després ja fos un altre personatge, sinó que es veiés també la progressió de com va creixent, que es veiessin els 14 anys, que es veiessin també els 17 i els 18, que també tenim algunes escenes amb aquesta edat, i després d'adult. I que segueix sent el personatge, que hi ha tics i hi ha petites coses que manté el personatge.
Que ja és més negre, que ja la vida no li és tan bonica,
exacte,
que tot s'ha complicat, no? I que al final l'engega el germà que no és. En fi, ara no farem més spoilers, explicarem més coses, però jo desitjo que pugueu prorrogar, si és possible, si és possible, i si la companyia s'ho pot permetre, però com a mínim que d'aquí al 8 de febrer s'ompli cada nit, la gent plori o no plori, és igual, que us vingui a veure i que disfruti d'aquest moment, d'aquest gran musical, que a més coincideix amb altres,
sí,
i que jo crec que una cosa acaba repercutint en l'altra, no? Ves a veure aquest i després ves a veure l'altre, però aquest no te'l perdis. Hi ha molta gent que em demana, no? Quin aniries? Quin has vist aquest? Doncs ara és aquest, saps? I això, al final, hi guanyem tots, no?
Un bon espectacle omplint un teatre ajuda a tots els altres espectacles que els altres teatres. Els espectacles bons no es fan competència.
No es fan competència.
No, s'ajuden els uns als altres. Per això que dius, el que perjudica el sector és un espectacle que la gent no surt contenta, perquè aleshores li costa més tornar al teatre.
Ja vaig veure una cosa que no em va agradar, ara no tornaré.
Sí, exacte, deixa estar. Però quan vas i t'agrada i passes una gran nit, dius, hauríem de repetir, què podem fer d'aquí 15 dies, la setmana que ve, què podem anar a veure? Per tant, benvinguts siguin tots els espectacles que connectin amb el públic.
Doncs tant de bo sigui així, Daniel Anglès, Albert Salazar, moltíssimes gràcies. Bon Nadal, que el passareu a dalt d'un escenari. Bon Nadal, bones festes i molta merda per tot el que queda d'aquesta temporada de Germans de Sang.
Gràcies a tu i moltes felicitats per la feina meravellosa que estàs fent al capdavant d'aquest programa històric.
Que tu és un programa que t'encantava.
El meu enamorament amb la ràdio neix quan jo estudiava Whoopi Cou escoltant aquest programa.
Mare meva, com jo.
Era allò, somni de vida, un dia que m'entrevistin a la nit dels ignorants, mira, o el que sigui, i mira on soc, i ho estàs fent molt bé, és un plaer escoltar-te les
nits. Ai, que bonic. Ai, prou, va. Moltes gràcies.
Gràcies i bon Nadal.
No em puc estar de dir-te meu, d'imaginar les mans als ulls, fer plans futurs que mai no poden ser. No hi ha per